Pensa'm el Cap, el programa de Ràdio Balaguer dedicat al món de la salut i que informa els oients de les diferents campanyes, programes i activitats del Cap de Balaguer i del Departament de Salut de la Generalitat. Pensa'm el Cap, amb la col·laboració del Centre d'Atenció Primària de Balaguer.
Molt bon dia, comencem tot seguit avui aquí a Ràdio Balaguer, una nova edició, la darrera ja d'aquesta temporada del programa Pensa amb el Cap, un espai en què parlem de qüestions relacionades amb la salut. Avui volem parlar en concret de la imatge corporal i per això avui ens acompanya la Laura Mañé Benito, que és psicòloga i referent de benestar emocional i comunitària dels CAP de Balaguer, Artesa de Segre i Pons, dels centres d'atenció primària d'aquestes tres poblacions. La Laura ja ens acompanya i tot seguit la saludem i li donem la benvinguda. Molt bon dia, Laura, i gràcies per ser aquí.
Molt bon dia i gràcies a vosaltres.
Avui, Laura, dèiem que és el darrer programa Pensa amb el Cap de la temporada i a les portes de l'estiu doncs volem parlar del que és la imatge corporal i, si et sembla, comencem per aquí, comencem per definir què entenem per imatge corporal. Què és la imatge corporal?
Sí, perfecte. Mira, la imatge corporal és una representació mental que cada persona té del seu propi cos. Se basa en la percepció que tenim del nostre cos, de les mides i les formes que li atribuïm. El pensament, els sentiments que ens comporta el nostre cos, les valoracions que fem. I també és molt important com ens imaginem que ens veuen les altres persones. Tot això ens fa que fem una representació subjectiva del nostre cos. Aquesta representació que tenim del nostre cos ens comporta que actuem i ens comportem d'una manera determinada, per exemple, fent servir roba ampla o anar de negre per esterilitzar la nostra figura, evitar a vegades anar a les piscines o anar fins i tot a la platja per no ficar-nos un banyador i un biquini i mostrar el nostre cos, o sandàlies per amagar els nostres peus. Tot plegat és el mapa de la nostra imatge corporal.
De la nostra imatge corporal. I com saber si tenim una imatge corporal negativa, Laura?
Mira, quan ens valorem d'una manera equivocada les formes del nostre cos i veiem parts del nostre cos d'una forma irreal, distorsionada, per exemple, per dir alguna cosa, ens veiem un nas descomunal que ens tapa tota la cara i veiem que el nostre nas és l'únic que es veu de la nostra cara, ni els ulls ni la boca té importància, sol el nas, i no veiem més enllà. Mira, hi ha una forma per veure fins a quin punt tenim una imatge corporal real o no, que es pot convertir també en un joc, però que està molt bé, que és agafar una corda i una pinça, per exemple, de la roba. I aleshores, sense ficar-nos a la cintura, sinó a l'aire, i s'imaginem i fem els cercles, la circunferència, de com ens imaginem que és la nostra cintura, de l'amplada de la nostra cintura. I fiquem la pinça on coincideix la punta del fil o del cordill amb l'altra banda i fiquem la pinça. I després ens fiquem a la cintura. Està molt bé, perquè a vegades ens sorprenem, no?
Sí.
Perquè es poden veure una cintura enorme, que realment no és, o encertar-ho, perquè no, eh? O pensar que tenim una cintura molt més prima. Bueno, una mica de lluguesca, si voleu, no?
Però bueno,
està
mateix,
bé.
Eh?
Sí, sí, és una dinàmica, no? Per fer que es pot fer. També, una característica d'una imatge corporal negativa o no saludable és que veiem els altres atractius. Els altres tenen sempre algo atractiu, però nosaltres no. L'altre tindrà els ulls molt macos, el cabell, el nas, el que sigui, però nosaltres no. Nosaltres no tenim mai res maco. Una altra característica, per exemple, valorar l'aspecte físic com l'èxit personal. O quan sentim vergonya del nostre cos, ja us ho he dit abans, no? Roba molt ampla, tapar-nos, no voler anar a la piscina, a la platja, ara que s'atansa l'estiu. Totes aquestes coses ens estan dient que hi ha algun problema. Però igual que hi ha una imatge corporal que pot ser negativa o no tan saludable, també hi ha la imatge corporal saludable o bona, que es caracteritza per veure'ns d'una forma realista, reconeixent allò que ens agrada al nostre cos i també el que no ens agrada tant. Però ho veiem com una part de la nostra identitat, com un tot, El cos forma part de la nostra identitat i ens sentim segurs i còmodes, no?, amb aquest cos que tenim.
Per tant, podem tindre de nosaltres mateixos una imatge corporal negativa, però també positiva.
Sí, també, sí, sí, clar, evidentment. Si
només
no,
faltaria, no?
Tindríem un problema social molt gran,
però
hem de ser conscients de que podem tenir aquesta imatge corporal i donar-nos compte, no?, de que no és realista, perquè si ens, al moment que ens donem compte de quin és el nostre problema, de com ens veiem, resoldrem altres problemes. No arribarem tampoc més enllà. ¿Vale? Tornant a la imatge corporal positiva o més sana, podríem dir, no? És el que deia, veure'ns d'una forma més realista. Com ens agradem? Que ens sentim còmodes, el que acabo de dir. Repeteixo, però és que és molt important, no? Uh-huh. Estimar-nos com són i veure'ns com un conjunt, no únicament un aspecte físic, no, som molt més. No?
Em diries, Laura, que ens hem d'autoestimar més?
Ui, sí, l'autoestima és molt important. Ja veuràs, com al llarg de l'entrevista, anirà sortint l'autoestima. Mira, l'autoestima va molt bé per l'autoimatge, però va molt bé pel dia a dia. Va molt bé per fer front als problemes del dia a dia. Per exemple, bueno, nosaltres que som referents de benestar emocional i comunitària, el benestar emocional no és una altra cosa que saber fer front a aquests problemes del dia a dia, de tirar endavant i de tornar-los a reinventar moltes vegades. I l'autoestima és una part molt important.
És bàsica, no?
Si no tenim una bona autoestima, no ens sentim capaços de fer moltes coses. Perdem fins i tot oportunitats a la vida, perquè és el jo no puc. I això és, ens marca. I alhora pots enfrontar els problemes també. Tornant a l'autoimatge corporal...
Tornem-hi, Laura.
Tornem-hi.
Perdona que t'interrompeixi.
No, al contrari. Passa que a mi el tema de l'autoestima i tot això és, bueno, pues, penso que és molt important. Quan parlem de l'autoimatge corporal o la imatge corporal, no hem de pensar que és una cosa inamovible, no? Que d'un dia per un altre una persona tingui una imatge corporal positiva o negativa. No. És al llarg del temps i està influenciada pel context, per les nostres emocions, ja ho veureu, per moltes coses. Que m'agradaria destacar, també, molt important, el que fa a l'imatge corporal, és la infantesa. No som conscients de que la nostra imatge corporal, a partir dels 2 anys, ja ens reconeixem al mirall.
A partir dels 2,
A partir dels 2 ja ens reconeixem als miralls. I que durant l'època preescolar estem ensenyant als nostres nanos com s'ha de ser per tenir èxit. Ara els contes ja van canviant i se fan contes diferents, però encara existeixen els contes de la Blancaneus o de la Ventafocs, on es fa una descripció física de les persones, de les guanyadores, o de les, bueno, vencedores, o de les persones bones, una descripció física per sobre de la persona que perd o la persona dolenta. I ja no parlem, per exemple, de les bruixes, no? Sí. Parlem de les bruixes, que és el súmum del mal, però totes tenen una fisionomia, pues, bueno, ja ho sabem, molt característica.
En aquest sentit, què diries tu que influeix en aquesta percepció de la imatge que un té d'ell mateix, no?
Mira, influeixen, ja ho veureu, molts factors. Un d'ells és el context cultural en què vivim. La societat, des de sempre, ja ho he vist, des de ben petit,
ara parlàvem, sí, dels contes,
sí,
precisament
exacte,
aquests.
Exacte. Ens ensenya el que és maco, el que és lleig, no? I segons aquesta definició, que nosaltres l'acabem assumint com real, com certa, ens etiquetem a nosaltres i etiquetem al nostre cos. Actualment vivim en una cultura que encara que està evolucionant, i si mirem, pensem en la publicitat, ja comencen a veure, sobretot dones més que homes, com a mínim el que jo m'he fixat, direu que també hi ha homes, però més dones, amb una figura normativa, normal, no perfecta, ni molt menys, no? Perfecta dintre del que s'entén perfecta amb la nostra societat actual. Vale? I això ens fa fer que tinguem una percepció negativa de nosaltres mateixos si no entrem dins d'aquest concepte, no? Si no encaixem dins del concepte de bellesa del moment. Perquè què ens passa? Que és que ens oblidem. Que els cançons de bellesa van canviant, els cançons de bellesa amb les èpoques. No cal mirar, si mirem un quadre de Rubens, de les Desgràcies, o les corbes de la Marilyn Monroe, no? Que és tan famosa, o la Sofia Loren. Sí que fa uns anys, però és que era un físic totalment diferent al que ara és moda. I també, si mirem no tan enrere, bueno, jo ben poder dir si això és la prehistòria, però no, als anys 90, els que tenim certa edat no ho veiem com la prehistòria. Vam triomfar amb unes models, que no sé si tu te'n recordaràs, que eren molt primes, una primesa extrema, que les veies desfilar per les passarel·les i eren ossos i car, que deies, però bueno, aquestes noies, com se poden aguantar dretes? Pues allò, durant una temporada, no va durar gaire, per sort, perquè bueno, va haver moltes queixes i molts problemes, era el símbol en aquell moment de perfecció i d'èxit, el mal que van fer aquelles imatges d'aquelles noies. Una altra cosa també molt important que influeix
que ara
la nostra...
potser, perdona, Laura, amb els anys penses com, no? Com sí, podia ser allò...
Sí, però no va durar gaire.
Un símbol, no?, sí. de perfecció, de...
Sí, 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 perquè va haver moltes queixes i la gent...
El bueno, que dius, per sort, no va durar
clar,
massa.
Sí, sí, no va durar massa, però era terrible, no? Perquè, a més, si estan recordades, que se'ls veien amb uns caps molt grans i un cos molt prim, molt prim, molt prim. Clar, a partir d'aquí... Molta joventut bueno, va tenir trastorns d'alimentació, sí, per sí, això sí. Va ser un tema molt polèmic. Més aspectes, els canvis físics. Un dels canvis físics, podríem dir, que és més important o que li donem més importància és el moment de la pubertat. No? Aquests canvis físics a la pubertat, de passar el cos de nena a adult, pot preocupar molt al jovent, amb aquell nano, per la seva aparença. Si no troba un espai segur on poder expressar les seves emocions, en poder preguntar, en poder normalitzar aquests canvis, què farà? Ho buscarà fora, buscarà la informació. I què és el que tenen més a prop actualment? Ah, encara que tots fem ús. Però què és el que tira més a mà? Pues, les xarxes socials. I ja sabem que lo de les xarxes socials, pues, no tot és cert i ens ensenyen una realitat. Bueno, ho deixarem aquí, no?, perquè ja parlem més endavant de les xarxes socials, però no és del tot real. Per això s'ha de vigilar i escoltar. També, quan parlem d'aquests canvis físics, li donem molta importància a la pubertat, a l'adolescència, sí, vale, però també hi ha canvis físics quan hi ha malalties i quan hi ha accidents. Això ens fa canviar els nostres sentiments i la nostra percepció del nostre cos i pot ser que no ens agradi, que el vulguem amagar, que ens causi més problemes. També s'ha de tenir en compte.
Alguna experiència d'aquest tipus que pot fer canviar, no?
Sí, per exemple,
una percepció...
Sí, per exemple, una persona que es cremi, no? Que es cremi la cara.
Correcte.
I que fins ara tenia una imatge corporal positiva, sana, i de sobte aquesta cremada li fa que es deixi d'agradar i es vegi inferior i s'amagui o faci accions en contra d'aquesta imatge, contra d'ell mateix, que es autocastigui. No?
Altres factors, Laura, que influencien en aquesta percepció de la imatge?
Mira, les experiències personals viscudes.
També.
Torno a l'infantesa. Ja veureu que vaig tornant enrere, però és que és molt important ser conscients. És molt important que les famílies, pares, siguem conscients de la importància que té les crítiques, els comentaris, la importància que donem al cos a les famílies. Tot això es condiciona al nano. També molt important, evidentment, les amistats que es fan durant la infantesa i durant l'adolescència. Si una persona és afalagada o rep burles per la seva aparença física, i això es comporta que ella mateixa pues, no s'estimi i no es valori. I això, aquesta percepció es manté fins a l'etapa adulta. Mireu, tornant als pares o als tutors, les famílies en general, hem d'intentar transmetre als nostres nanos un concepte de bellesa diferent a la qualitat física, algo físic, en transmetre'ls que la bellesa és una actitud, una forma de ser. O sigui, no sol dir, ai, aquest nen, quins ulls més macos que té, ai, aquesta nena, quin cabell, no. Ai, aquesta nena, que maca que és simpàtica, oi, que educada. Ai, com m'agrada aquesta nena, quina amiga més maca que tens.
És a dir, no focalitzar en
no
un
sol,
aspecte...
És maca perquè té el cabell físic. Xulo o és maco perquè té els ulls macos? No, perquè és bona persona, perquè és bona amiga, perquè és educada, perquè és simpàtica, perquè t'està ajudant a fer els deures. I ens hem de ser conscients, que a vegades no ho fem, i ho fem inconscientment totalment. Un altre factor, l'autoestima. L'autoestima.
El que dèiem abans, bàsica terra.
Molt important, ja hem dit, molt important per al llarg de tota la vida i per fer front als problemes, ja ho hem dit. Mireu, l'autoestima se forma pues, a través de la cultura, a través de la família, del que els altres ens diuen. Però més important que tot això, i sobretot més important de com els altres, del que els altres opinen sobre nosaltres mateixos, és com nosaltres ens parlem, el diàleg interior. Si nosaltres estem tot el dia dient «soc horrible», «no serveixo per a res», «que no m'estranya que no tingui amics», «perquè és que no», «és que soc lletja, soc impossible», «no sé fer res», ens ho acabem creient i ens sentim molt malament. L'autoestima va cap a baix. Per això és molt important valorar-nos, estimar-nos. I estimar-nos sempre, encara que les coses surtin malament. Bueno, i què? Tots ens podem equivocar. Escolta'm, això faltaria, Pues això és estimar-nos. I clar, i evidentment, la manca d'una autoestima pues, també influeix molt a la imatge que tenim nosaltres, a la nostra imatge.
De nosaltres mateixos.
Clar, la nostra imatge, l'autoestima i altres factors van tots de la mà. Si un d'aquests factors falla, l'autoestima falla.
Vale? Parlaves fa un moment, Laura, de les xarxes socials i de la importància que sobretot tenen a dia d'avui, no? Sobretot entre els joves, m'imagino que pel que fa al tema com el que estem tractant avui, la imatge corporal, les xarxes socials estan jugant un paper importantíssim, no sé si massa bo, tampoc no sé si dolent, però sí que juguen un paper important, sigui en negatiu o en positiu. Ara ens ho comentes,
sí,
Laura, tu mateixa.
Sí, la xarxa social és una mica a vegades la diana, no? La diana de tot. I quan parlem de xarxes socials, parlem dels joves, dels nanos, però ojo, que les xarxes socials hi som tots.
Grans, petits, joves...
Evidentment. I més ara, amb les plataformes com Instagram, TikTok, pues estem tot el dia connectats, tot el dia enganxats. I, de fet, a veure, no es tracta ara de criminalitzar les xarxes socials. A veure, les xarxes socials tenen tot, tenen coses molt positives. Ofereixen una oportunitat de comunicació, a l'aprenentatge, expressió creativa, té moltes coses positives. Però, clar, quin és el problema? Pues com tot, a l'ús que fem. Si fem un ús excessiu i inadequat, allà ens pot tenir conseqüències negatives. I evidentment, en l'etapa de la vida que s'està construint la identitat, doncs clar, pot tenir efectes molt negatius.
Uh-huh.
Per exemple, aquests efectes, no?, negatius, perjudicials de les xarxes, potser un d'ells és la comparació. Comparar-nos, no som conscients, però estem comparant tot el dia i d'una forma inconscient. El que passa és que ara, perquè s'ha fet sempre, tota la vida, i sempre, ara tenim les imatges de les xarxes socials. I aquí ens on ve el problema de la comparació. Perquè ja sabem que aquestes imatges no sempre són reals. Poden tenir filtres, poden ser fotos trucades, i el problema està en que oblidem que aquestes imatges no són reals i ens comparem. I aquí està el problema.
Ens comparem amb una cosa irreal.
Irreal, però que nosaltres l'acabem assumint com real
com
i
real.
Volem ser com aquesta imatge. Uh-huh. I això és impossible. Mira, parlem un moment dels filtres. Els filtres, que pot ser una eina divertida, que et pots ficar, no sé, un nas de conill o unes orelles d'elefant i no sé què, i pot ser
mil
fins
coses,
i tot
sí,
jugar i passar-t'ho bé amb els companys una bona estona, amb els amics. Però, ojo, perquè aquesta eina permet fer petits canvis cosmètics, com ser maquillatge, pigues, canvi del color dels cabells, o pot arribar a transformar completament el nostre cos, la forma del nostre cos, canviant els llavis, la mida dels pòmuls, la forma dels ulls. Tenim en un clic, en un segon, canviem. Som una altra persona, fins i tot. Som molt diferents. Clar, la utilització d'aquests filtres d'una forma quotidiana, assídua, ens pot alterar la percepció que tenim de la nostra imatge corporal, donar-nos una imatge distorsionada. I què passarà? Tornem a l'autoestima. Qui minarà la nostra autoestima? Però això és... O sigui, tu tens el mòbil i cada dia et veus allà maquíssima, amb tots els filtres, tot el que te vulguis, més alta, més prima, més el que vulguis, no? Amb els ulls d'aquests blaus, oh, que xula, i m'agrada aquella imatge, que xula que és, que guapa que estic, oi, com m'agrado, quin èxit, tinc una forma perfecta. Tanco el mòbil i m'hi miro al mirall, ostres, uau, uau, ja no és el mateix. Llavors s'ha de vigilar, s'ha d'anar amb cuidado, però això no vol dir que els filtres siguin dolents, sinó que de l'ús que fem d'aquests filtres. També, com no, els influencers, això està... Sempre en parlem dels influencers.
Sempre.
També a tot arreu. Però és que és així, és que els influencers es venen unes vides que no són reals, que no tenen res a veure amb les nostres vides del dia a dia. Podríem dir vides normals, no?, entre cometes. Vides normals, són molt diferents. Ens estan venent, ens estan ensenyant una part només de les seves vides, però és l'èxit. I tots volem tenir èxit a la nostra vida. Llavors, si ens comparem amb aquestes vides o amb la imatge que donen ells, no?, que també són molt, molt irreals, i volem aconseguir aquesta vida, aquest estil, aquest èxit, com no és real, no ho assolirem. I ens sentirem molt malament. Sentirem molt malament amb nosaltres mateixos. Pot donar lloc a una baixa autoestima, a frustració, però fins i tot ràbia. Quan parlem de la ràbia, hem de tenir present que la ràbia pot ser contra una altra persona, però també pot ser contra nosaltres mateixos. I el fet de sentir ràbia contra nosaltres mateixos perquè no ens agradem, perquè no hem aconseguit l'èxit o aquella casa meravellosa, no sé quantes habitacions, ni un tot sempre neta, perfecta, què ens fa sentir? Sentir-nos malament. I ens castiguem, ens podem arribar a castigar. I això és molt perillós, no? Perquè ens podem arribar a castigar, doncs, poder deixar de fer aquelles coses que fèiem, poder tancar-nos a casa i aïllar-nos socialment, o fins i tot fer-nos mal. S'ha de vigilar. Però, bueno, és com tot, eh? Això no vol dir que a partir d'ara... I si alguna persona, de tot això que estic explicant, se sent reflectida, que demani ajuda. Pot anar al CAP, demanar ajuda al seu metge capçalera.
Això també és important, Laura.
També que vagin,
saber
que ja estem,
demanar
que
ajuda.
Els professionals de la salut mental som allà, al CAP, estic jo, però també està el meu company, som dos. I també els adolescents que van a l'institut, que se'n recorden que tenen la consulta oberta, no? És el programa de salut i escola, i allà sempre està la Neus Arola, que és l'infermera, sempre està, no?, del seu dia, no sé exactament els dies que hi va, però hi és.
Yes.
I és la consulta
això
oberta.
És
i es pot anar a preguntar qualsevol cosa i anar a explicar les teves emocions i els teus sentiments. Una altra cosa, també m'agradaria fer una petita referència sobre els likes. Els likes, moltes vegades, diríem que és sinònims de felicitat i de satisfacció. Quan nosaltres pugem alguna cosa a la xarxa, fotos, vídeos o, no sé, alguns pensaments, esperem que la gent ens faci el like, que ens aprovi, que ens revalidi, i ens sentim molt bé.
Que ens digui que allò li agrada.
A més, som humans, i els humans són éssers socials, amb la qual cosa ens agrada que ens estimin, que ens cuidin. I aquesta situació o aquesta sensació més de situació, aquesta sensació d'aprovació externa ens fa sentir molt bé, no? I provoca que cada cop vulguem més. És com una addicció. Ens agrada, és que ens fa sentir molt bé. És que, ostres, un xute. Un xute. Diu, ostres, que guai, no? Pues això és, no? Però, clar, aquest vulguer més, aquest esperar el like, també pot comportar ansietat i estrès. I quan se'ns gira la truita, que pel que sigui els likes baixen o ens fan algun comentari negatiu, també es gira les nostres emocions. I es comporta sentir-nos molt malament.
Aquella frustració que deies abans, també.
Aquella frustració, aquella ràbia, què és el que ha passat, què és el que no he fet bé, per què no els hi ha agradat. Aquí està l'altra part. Podríem dir que amb els likes fem que la nostra felicitat deixi de dependre de nosaltres mateixos, no? Depengui dels altres, de gent externa, de factors externs, i que, a més, són persones que potser és que no ens hem ni creuat més en la vida ni els coneixem
que
de
no els
res,
coneixem.
En absolut. Però la nostra felicitat, el ser feliç, és gràcies a ells, no? I això és... Ah, aquí està. Però dit tot això, vull tornar a dir el que he dit al començament. No es tracta ara de tancar totes les xarxes socials i criminalitzar totalment les xarxes socials, no. Sinó intentar fer un bon ús i ser conscients.
Ara que parles d'un bon ús, d'un ús saludable de les xarxes socials, ens pots explicar de quina manera podem fer aquest ús saludable, Laura?
Sí, clar que sí. Mira, donarem uns quants consells, que ja no són únicament per la imatge corporal, sinó per l'ús en general de les xarxes socials. Limitar el temps, configurar, això els pares ho poden configurar també amb els mòbils, l'ús de les xarxes. Limitar el temps prevé l'obsessió i ens ajuda a deixar temps a la vida real, per entendre's, per fer coses fora de les xarxes socials. Ensenyar. Però ensenyar què vol dir? Assegurar-nos de que el nostre jovent i fins i tot molts adults són conscients del que hi ha a les xarxes socials. No tot és veritat, perquè dir no tot el de les xarxes socials és veritat o és una veritat relativa queda molt maca en una tassa, pot quedar preciós, però si no ens ho creiem, no ens ho fem nostre,
hem de ser conscients.
Si no som conscients, de poc servirà, no? Llavors assegurar-nos, no?, que quan parlem amb els nostres fills, amb els nostres adolescents i tal, realment ho entenguin, realment, no? I que sàpiguen l'impacte que té aquesta falsa realitat. Després el diàleg. Torno al diàleg. És molt important.
Important.
És molt important. És molt important. Mireu, jo sempre parlo de la cuina de casa. Bueno, perquè penso que les cuines és el punt on tard o d'hora tots a la família anem a parar. És com el punt central de la llar. Trobar al llarg del dia un moment per seure tots a taula, que dependrà, clar, evidentment, de les jornades laborals, dels horaris. Jo sempre penso en el sopar. Per què? Perquè és normalment quan tots coincidim, però clar, no totes les famílies tenen el mateix horari, pot ser l'esmorzar, pot ser el dinar, és igual. Però un moment en què tota la família segui a taula. Però segui a taula sense tele i sense mòbils, perquè si no, no fem res. Que segui a tele per parlar, per validar les emocions dels nostres fills, permetre'ls que parlin, que ens expliquin què ha passat aquell dia al col·le, com ha anat, quines emocions han tingut, i validar-nos. I que se sentin escoltat, que estem donant importància al que estem dient, encara que en aquell moment nosaltres pensem, diem, ai, mare. Bueno, i què? Però per al nostre fill en aquell moment això és molt important.
És important.
I això s'ha de començar des de petits, no ja quan tenen 14, 15 anys, perquè llavors costa molt fer-los seure a taula sense el mòbil. Començar abans. És molt important el diàleg, que sentin que tenen un espai segur poder parlar. Després, fer activitats. Fer activitats, físiques, hobbies, fer coses en família, també. A vegades quan diem, va, fent coses en família, és que no tinc temps, que no sé què. És que fer coses en família no es tracta que ara, cada cap de setmana, aquesta tança a l'estiu, haguem d'anar a la platja. No, a la millor les circumstàncies, el context familiar, el que sigui, no ho permet. Però és que es poden fer altres coses, no cal anar tan lluny. Aquí tenim un riu, ara diré una cosa que dirà, bueno, doncs em mires tu, pues sí, pues agafa el berenar i anar a berenar al riu i no sé si es pot tirar aquí, menjar els patos, es pot tirar els ànecs,
sí, tirar. Passec, per exemple, sí.
Bueno,
sí,
pues sí. Tirar, no?, menjar els ànecs. De fet,
veiem gent com, sí, exacte, com...
Pues poden ser una activitat...
Com ho practiquen, això, sí.
És que no sé, dic, poder dir això i després em vindran els municipals i em diran, no, Laura, vale.
Des de la paeria fan la seva feina, però també hi ha ciutadans que
vale,
sí.
Vale. Bueno, pues això és, no? Fer petites coses, no? Que a vegades ens volem complicar molt la vida, és molt més fàcil. I, sobretot, deixar de seguir aquells comptes, aquells Instagramers, que ens fa sentir malament. que ens fan sentir el nostre cos no ens acaba d'agradar, que emocionalment no ens causen males sensacions, deixar-lo de seguir. I també sobre aquest tema, quan no estem ben emocionalment, deixem les xarxes, apaguem el mòbil, deixem el WhatsApp. Què ens pot fer molt de mal? Apaguem-lo. I per últim, com no podia ser, autoestima. Autoestima i autoestima. Fomentar l'autoestima amb els nostres infants i nosaltres mateixos, estimar-nos. Ja ho he dit abans, també, estimar-nos sempre. Sempre, sortint les coses bé o malament, estimar-nos.
Importantíssim, l'autoestima.
És molt importantíssim per a nostre, moltes coses a la vida.
Molt bé, Laura, doncs hem acabat, o acabem el programa amb aquests consells que ens ha explicat ara mateix la Laura Mañé. No sé si vols afegir alguna cosa més al respecte del tema que hem tractat avui, la imatge corporal. Més o menys hem tractat aquelles qüestions que avui volies comentar,
sí,
Laura?
Sí, no sol això, no? Que s'estimin, que s'estimin molt.
Exacte, acabem amb aquest sí, missatge que hem anat reiterant al llarg d'aquests minuts, però que és importantíssim, sí. Doncs aquesta és importantíssima, vaja, aquesta autoestima ja des de ben petits.
Sí, la veritat és que sí que és molt important.
Doncs molt bé, agraïm a la Laura Mañé Benito, com dèiem abans a l'inici del programa, psicòloga i referent de benestar emocional i comunitària als CAPs de Balaguer, Artesa de Segre i Pons. Li agraïm haver vingut en aquest darrer programa Pensa en el CAP de la temporada. Moltíssimes gràcies, Laura, molt bon dia i que vagi molt bé. Felices vacances, suposo que tard o d'hora fareu vacances,
sí,
no?
Sí, 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 també faré vacances. Moltes gràcies a vosaltres.
M'imagino que més que merescudes, treballant en tres caps i a feina.
Fan molts quilòmetres, però bueno, estic molt bé.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Laura, i que vagi molt bé l'estiu.
Moltes gràcies, igualment, bon dia.
Pensa en el CAP, el programa de Ràdio Balaguer dedicat al món de la salut i que informa els oients de les diferents campanyes, programes i activitats del CAP de Balaguer i del Departament de Salut de la Generalitat. Pensa en el CAP amb la col·laboració del Centre d'Atenció Primària de Balaguer.